la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 180 des dels nostres inicis i 37 d'aquesta cinquena temporada. Per endavant, 60 minuts per parlar de cine i les seves bandes sonores. Amb tan sols una trentena de pel·lícules, Audrey Hepburn va aconseguir crear al seu voltant una aura distingida com de princesa de conte de fades. Va contribuir a aquesta imatge al seu cos primet i el seu port de ballarina. Amb un somriure agradable i una mirada càlida, va aconseguir arrodonir el missatge i va forjar la llegenda alimentant-la en cadascun dels papers que va escollir. La moda li va estendre la mà i ella va saber aprofitar l'ocasió amb Hubert de Givenchy, com a amic, costurer i confessor. Però va ser el darrer tram de la seva vida quan va exercir com a ambaixadora de bona voluntat per a UNICEF quan veritablement va mostrar el seu talent solidari i afectuós. De tot això en parlarem en aquesta tercera i última edició de la biografia de l'actriu, però abans d'endinsar-nos en el tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Al final del programa anterior ens havíem situat als inicis dels anys 60, quan Audrey Hepburn, després de rodar Desayuno con Diamantes, va ser catapultada a l'estrellat de Hollywood. L'exitosa carrera de l'actriu va continuar amb La Calúmnia, producció de l'any 1961. William Wyler adaptaria la dècada dels anys 30 l'obra teatral de la dramaturga nord-americana Lillian Hellman, The Children's Hour, una obra que va ser presentada l'any 1934 als teatres de Broadway i que Wyler portaria al cine amb la pel·lícula Esos Tres, dos anys després. El mateix cineasta realitzaria un remake d'aquesta amb La Calúmnia, 25 anys més tard. La diferència entre les dues pel·lícules és que mentre a Esos Tres es parlava d'un triangle amorós on el xicot d'una de les protagonistes s'enamora de la seva amiga, La Calúmnia, són les dues noies les que s'enamoren l'una de l'altra. I és que la censura del moment no li havia permès l'any 1936 fer una adaptació fidedigna de l'obra de Lillian Hellman, una obra que es va arribar a comentar que es basava en experiències personals de la pròpia autora. Les dues protagonistes de la història estaven encarnades per Shirley MacLaine i Audrey Hepburn. James Garner interpretaria el tercer personatge d'aquest triangle amorós. 5 nominacions als Premis Oscar, 3 als Globus d'Or i Wyler va ser nominat pel Sindicat de Directors dels Estats Units.
Thank you.
Després de consolidar la seva carrera amb el seu personatge de Holly a Desayuno con Diamantes i realitzar la polèmica obra de William Wyler sobre l'homosexualitat femenina al costat de Shirley MacLaine, Audrey s'embarcaria en la interessant obra de Stanley Donen, Charada. En aquesta producció de l'any 1963, el director desenvoluparia un canvi de registre, ja que, tenint-nos acostumats a clàssics musicals com Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos, es passaria al gènere de suspens amb una certa influència hitchcockiana. L'obra, amb guió de Peter Stone, ens narra una entretinguda història d'espies, enganys, romans i final inesperat amb un autèntic repartiment de luxe: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthaus, James Coburn o George Kennedy, a destacar l'indubtable química que va haver entre Grant i Hepburn i els genials títols de crèdit inicials acompanyats d'una bona partitura jazzística de Henry Mancini.
Thank you.
Hepburn, després de protagonitzar la pel·lícula de Stanley Donen, seria escollida per formar part de la pel·lícula musical universalment aclamada My Fair Lady, inoblidable versió cinematogràfica de l'homònim musical de Lerner i Luffe, de l'obra de teatre Pygmalion de l'escriptor irlandès George Bernard Shaw. L'obra ja havia sigut portada prèviament al cine l'any 1938 per Anthony Askett i Leslie Howard, sent aquest últim el que va encarnar el professor Higgins. Wendy Hiller, escollida per representar el paper pel propi autor de l'obra, va interpretar a Elisa. Pygmalion es basa en una llegenda mitològica grecollatina del rei de Xipre, Pygmalion i Galatea, una escultura d'una preciosa dona que pren vida i de la que acaba enamorant-se. Bernard Shaw representa Pygmalion en el personatge del professor i a Galatea en la florista. Shaw va ser guardonat amb l'Òscar a millor guió adaptat. L'obra musical va ser representada un total de 2.717 vegades entre 1956 i 1962 en els escenaris de Broadway i Londres. Rex Harrison interpretava el professor i Julie Andrews a Eliza Doolittle.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Bravo! The rain in Spain stays mainly in the plain.
In Hartford, Hereford and Hampshire.
Hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain.
And where's that blasted plane?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Per l'adaptació cinematogràfica, Julie Andrews va ser descartada pel productor Jack L. Warner en favor d'Audrey Hepburn, al·legant que Andrews no era coneguda encara a la gran pantalla. La soprano Marnie Nixon va ser l'encarregada de posar veu a les cançons amb un gran disgust per part de l'actriu, que s'havia estat preparant per fer-ho. Hepburn va assegurar que mai hagués acceptat interpretar el paper si hagués sabut que el productor pensava doblar-la als temes musicals. Marnie Nixon ja havia posat veu als temes de Deborah Kerr a El rei i jo i els de Natalie Wood a West Side Story. En un principi es va pensar en contractar a Vicente Minnelli, però el director volia rodar en exteriors a Londres, amb el que això suposava d'encariment de la producció. Així que finalment es va contractar a George Cukor. El cineasta va aconseguir que, tot i la duració de la producció, gairebé 3 hores, el ritme narratiu no es trenqui en cap moment, integrant els temes musicals perfectament en l'argument. El músic i compositor André Previn va col·laborar amb Lerner i Luffe amb els seus arranjaments per l'adaptació de la banda sonora.
It's rather dull in town, I'll think I'll take me to Paris. The missus wants to open up the castle in Capri.
Me doctor recommends a quiet summer by the sea.
Wouldn't it be lovely?
A room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold making lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't it be lovely, 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 lovely.
Somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair.
Oh, wouldn't it be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold make lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't it be lovely? Sitted absolutely still. I would never budge till spring crept out of the windowsill.
Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be.
Who takes good care of me?
En primera instància es va pensar en Cary Grant per interpretar el paper del lingüista Henry Higgins, però l'actor el va descartar. I va ser ell mateix el que va suggerir que el paper havia d'interpretar-lo Rex Harrison, que havia estat meravellós a la versió teatral. Semblant situació es va produir quan s'havia d'escollir l'actor que interpretés el paper d'Alfred Doolittle. En un principi s'havia pensat en James Cagney, però l'actor no volia abandonar la seva daurada jubilació i va ser ell mateix el que va suggerir que el personatge l'havia d'interpretar l'actor que l'havia fet en el teatre, Stanley Holloway. Un dels moments àlgids de la pel·lícula és quan Higgins, Eliza i Pickering canten The Rain in Spain, ja que trenquen en eufòria quan la florista aconsegueix pronunciar l'embarbussament, donant pas a la meravellosa escena en la que Lisa canta al llit I can have dance all night.
Bed, bed, I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight, not for all the jewels in the crown. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting, why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have done.
Les cançons d'Alan J. Lerner i Frederick Loof han estat versionades per cantants de la talla de Frank Sinatra, Plácido Domingo i Dean Martin, sobretot la mítica On the Street Where You Live, tema on Freddie expressa els seus sentiments per a Lisa després d'enamorar-se perdudament d'ella al conèixer-la a Ascot. La cinta va aconseguir guanyar 5 Globus d'Or, 3 Premis BAFTA i 8 Òscar d'un total de 12 nominacions, incloent el de millor pel·lícula, millor actor protagonista per Rex Harrison i millor director per George Cukor.
When she mentioned how her aunt bit off the spoon, she completely done me in, and my heart went on a journey to the moon. When she told about her father and the gin, And I never saw more enchanting farce than the moment when she shouted, "Move your bloomin'."
Yes, sir?
Is Miss Doolittle in?
Whom shall I say is calling?
Freddie Eynsford Hill. Oh, if she doesn't remember who I am, tell her I'm the chap who was sniggering at her.
Yes, sir.
And will you give her these?
Yes, sir. Wouldn't you like to come in, sir? They're having dinner, but you may wait in the hall.
No, thank you. I want to drink in the street where she lives.
I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And just know somehow you are near. The overpowering feeling that any second you may suddenly appear. People stop and stare, they don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care if I can be here on the street where you live.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Després de l'èxit de My Fair Lady, va arribar una altra proposta de Wyler per treballar al costat de Peter O'Toole i Charles Boyer a Como robar un milloni, a la que seguiria Dos en la carretera. 6 anys abans de que Berman ens mostrés la desintegració d'una parella, Secretos d'un matrimoni, i Woody Allen abordés el tema en algunes de les seves pel·lícules, Stanley Donen ja ho havia fet d'una forma més amable, però no per això menys realista, a Dos en la carretera. El cineasta reflecteix de forma convincent les diferents fases de convivència per les que passa una parella, des dels il·lusionats inicis per acabar mostrant la cara més lletja del matrimoni, en molts casos abocats a l'apatia i al fracàs. En el seu moment, l'obra va ser considerada un títol avantguardista per la forma de representar la història. I és que aquesta construcció narrativa, a base de continus salts en el temps i escenes desordenades, no era una cosa habitual en el cine d'aquella època. La producció va rebre 2 nominacions als Globus d'Or, a millor actriu de comèdia o musical per Hepburn i millor banda sonora, així com una nominació als BAFTA i a l'Òscar a millor guió original per Frederick Raphael, recordat per participar en el guió de la pel·lícula de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, un film que també tocava els problemes de la parella i la infidelitat. Molt a la línia de l'estil del cine de Hitchcock, Mel Ferrer va produir Sola en la oscuridad, un inquietant psicothriller basat en l'obra de teatre de Frederick Knott. En un principi, Jack Leonard Warner, que ja havia estat al càrrec de la producció de My Fair Lady, havia d'encarregar-se de produir-la, però Warner volia que la dirigís Carol Reed, cosa amb la que no estava gens d'acord Ferrer. Així que finalment Ferrer va assumir la producció i va contractar a Terence Young per dirigir-la. En aquell moment Young estava en el seu moment de màxim esplendor, ja que havia dirigit tres títols de la saga de James Bond, Agente 007 contra el Doctor No, Des de Rússia con Amor i Operación Trueno, el que li havia donat gran popularitat. Audrey en aquell moment havia captivat els més grans directors, William Wyler, Stanley Donen, Billy Wilder, Kim Vidor, George Cukor, John Huston o Richard Lester, i fins i tot a un gran director amb el que finalment no va arribar a rodar, el mestre del suspens Alfred Hitchcock. Després de multitud d'intents, no va aconseguir que fos una de les seves muses en una de les seves pel·lícules. Degut a l'obsessió del director per les dones rosses, li oferia papers a canvi de tenyir-se el cabell, cosa que l'actriu mai va arribar a acceptar. Però finalment li va arribar la seva oportunitat amb Sola en l'oscuritat per provar el gènere del suspens, i més concretament el psicothriller. Per preparar el paper de Susie, una dona cega, Audrey es va preparar a consciència, aprenent com era la vida de les persones invidents. L'actriu va comptar amb l'ajut de Karen Goldstein, cega des dels 6 anys, que la va ensenyar a caminar, agafar el telèfon i parlar amb una altra persona com si veritablement fos invident. L'estrès produït per l'enorme esforç que li va suposar la preparació del personatge, així com la seva crisi matrimonial amb Mel Ferrer, van provocar que l'actriu perdés fins a 6 quilos. El seu, ja de per si delicat estat de salut, per la seva primor produïda per la desnutrició que havia patit durant la Segona Guerra Mundial, va arribar a preocupar seriosament el seu entorn. Això sí, el seu esforç es va veure justament recompensat amb la seva quarta nominació a l'Oscar com a millor actriu. Tot i que la relació de l'actriu amb Mel Ferrer va durar 14 anys, el matrimoni es va veure ressentit per la pèrdua dels seus 5 embarassos, el que li provocava una certa desestabilització i un estat depressiu, provocant el trencament de la parella el mes de novembre de 1968. Només 5 mesos abans, Hepburn havia viatjat a Grècia amb uns amics a bord del iot de la princesa Olímpia Torlonia d'Itàlia, neta del rei Alfons XIII d'Espanya, i va ser allà on va conèixer el doctor Andrea Dotti, un psiquiatre italià. Els Ferrer es van divorciar, Hepburn va aconseguir la custòdia del seu fill Sin i es va casar amb Dotti només 6 setmanes més tard.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
El 8 de febrer de 1970, als 40 anys d'edat, Hepburn va donar a llum al seu segon fill, Luca Dotti. Els Dotti van viure a Roma mentre Hepburn es prenia un merescut descans de Hollywood. Però ben aviat arribarien els problemes per l'actriu. Les contínues infidelitats en la vida conjugal van desembocar en un irremeiable divorci l'any 1979, després de 9 anys de matrimoni. Richard Lester, mediocre director nord-americà, realitzaria a mitjans dels anys 70 la seva millor obra fins aquell moment, Robin i Marian, una tragicòmica història d'aventures i romans centrada en la darrera època del mític Robin Hood. En guió de James Goldman, el film s'inicia amb el retorn de Robin Hood, acompanyat pel seu fidel amic John, a Anglaterra, després del seu combat a les creuades de Terra Santa. I és aquí on Hood es retroba amb els vells amics, els despietats enemics com el malvat Sheriff de Nottingham i el seu antic i únic amor, Marian, ara convertida en abadesa d'un convent. Un avesat Sean Connery i la inoblidable Audrey Hepburn, que tornava al cine després de gairebé una dècada allunyada de les càmeres.
Thank you.
Audrey necessitava trobar-se a si mateixa i al seu lloc en el món. Així que va comprar una propietat de 30 anys d'antiguitat a Tolochenaz, una comunitat suïssa a la vora del llac Léman de només 500 habitants. Tot i que havia pres la decisió d'allunyar-se del cine, freqüentava encara els sets de rodatge i en un d'ells és on va conèixer la seva darrera parella, l'actor holandès Bob Walders, l'únic home que va ser-li fidel la resta de la seva vida. L'any 1979 va rodar a Nova York Lazos de Sangre amb Omar Sharif i Ben Gazzara. Posteriorment, Todo Rieron, una producció de Peter Bogdanovic. L'any 1988 va ser nomenada ambaixadora d'UNICEF. La seva humanitària solidaritat pels nens pobres marcaria els darrers anys de la seva vida. Els viatges a Sudan, El Salvador, Guatemala, Hondures i Vietnam van anar ocupant una llarguíssima agenda on sempre hi faltaven hores. Va viatjar a Somàlia poc abans de que se li declarés una malaltia terminal que la va obligar a abandonar tota la seva generosa activitat. El 24 de gener de 1993, els seus dos fills, Sin i Luca, juntament amb els seus dos exmarits i la seva darrera parella, Bob Walders, van estar acompanyant-la en el seu funeral en aquell petit poblet de Suïssa on havia decidit viure. Els seus cinc homes van estar junts en el cementiri aquell dia gris i fred en què ella era enterrada amb només 64 anys. La seva darrera actuació havia estat amb el rei Midas de Hollywood, Steven Spielberg, a Always, on la seva presència fa eterna referència a la frase pronunciada en el seu funeral. Si al cel existeixen els àngels, estic convençut de que han de tenir els ulls, les mans, el rostre i la veu d'Audrey Hepburn. L'any 1993, només uns mesos després de la seva mort, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood li va concedir un Òscar humanitari pel seu incansable treball com a ambaixadora permanent d'UNICEF. Per avui, res més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de la Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.